des de l'adolescència. Recordem que a Catalunya la primera víctima del 2014 va ser una dona de Vilanova i la Geltrú.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 7:45 a 8:45 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestes Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Saps que hi ha una altra manera de fer salut? Descobreix la consulta del doctor Miquel Pros. Vetllem per la teva salut i la de tota la teva família de forma natural. Una medicina respectuosa amb la persona, escoltant les teves necessitats. Pautes alimentàries, medicació natural, ventoses, ozonoteràpia, homeopatia, un gran equip de terapeutes al teu servei. Doctor Miquel Pros, a Barcelona, Muntaner 551, telèfon 93 212 1504 i a Girona, enmig la natura, a Solius, Santa Cristina d'Aro.
Ràdio Estel. Zona mixta.
Zona mixta.
Zona mixta. Zona mixta amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel.
Bona tarda, com esteu? 2:05. Estem molt pendents de l'actualitat perquè, vaja, notes la idea, fa 30 segons era començar parlant de motor i del bon moment que viu el motor de casa nostra, perquè si tot va bé, avui entrevistarem el senyor Joan Nani Roma, campió en cotxes del Dakar. Hem quedat amb ell i segur que el pilot de Folgueroles doncs ens atendrà, però és que estem en directe i ara mateix hi ha gent que està anunciant a través del Twitter, no sabem si són informacions del tot veraces o no, perquè ja sabeu que això del Twitter doncs va molt ràpid, però és que aquest matí hi ha hagut una reunió d'urgència a casa del senyor Sandro Rossell, ha destapat la llebre Catalunya Ràdio dient que s'estava produint aquesta reunió, perquè ahir anunciava La Vanguardia Última Hora que Sandro Rossell s'estava plantejant dimitir. Doncs bé, s'acaba de produir aquesta reunió, no sabem si encara dura o no, però hi ha algun periodista important de Televisió de Catalunya, direm el seu nom, el senyor Xavi Torres, que acaba d'anunciar a través de Twitter que aquesta tarda hi haurà una roda de premsa d'urgència, que el senyor Sandro Rossell dimitirà i que agafarà el club fins a final de temporada un dels vicepresidents, el senyor Josep Maria Bartomeu, i que a l'estiu tindríem eleccions anticipades a Can Barça. Així estan les coses ara mateix, a 2:06. Sumari, comencem, deixem de banda el motor i el bon moment que viu el motor de casa nostra, amb triomfs al Mundial de Velocitat, al Campionat del Món de Trial, al Dakar amb la victòria en cotxes i motos, perquè, clar, l'actualitat marca aquest programa. I ara mateix podem estar vivint unes hores doncs claus pel que fa a la presidència del Futbol Club Barcelona, no oblidem, el club més important de Catalunya.
Zona mixta amb Dani Balaguer.
Dues i set minuts, aquí estem els de Zona Mixta Ràdio Estel. Molts de vosaltres suposo que us haureu quedat amb la cara que tenim el nostre tècnic de so, l'Antoni Huguet, perquè ara mateix estem vivint doncs uns moments claus a la història del Barça, que es poden acabar o no de concretar aquesta tarda. Tot només són tuits, informacions que no hem pogut ni contrastar, però creiem que us les hem de fer saber. I el Roger Castillo ha estat qui ha baixat corrent des de la redacció quan quedava menys d'un minut per entrar al programa, i ens ha explicat doncs, en pocs segons tot el que jo acabo de dir fa res ara mateix a l'audiència.
Bona tarda, Dani. Sí. Evidentment, són notícies això, que hi ha hagut aquesta reunió d'urgència aquest matí, una reunió doncs, en què hi ha participat, podríem dir, el nucli dur de la Junta Directiva. De seguida ampliarem la informació. 5 persones d'aquesta Junta i càrrecs doncs, importants, com el director de comunicació o el director general del club, doncs, eren presents en aquesta reunió. I sembla doncs, que un dels acords que podria haver sortit d'aquesta reunió, això ho haurem d'anar confirmant doncs, a mesura que passin els minuts en aquest programa, podria ser que avui mateix el president Sandro Rosell doncs, anuncia doncs, aquesta dimissió del club, en tant que sap doncs que el jutge de l'Audiència Nacional, Pablo Ruz, el pot imputar doncs, per tot aquest cas Neymar que n'hem estat parlant aquests dies aquí al Zona Mixta. Això serien informacions d'última hora. Després d'aquesta reunió podria ser aquest acord, però falta confirmar-lo. Per tant, intentarem confirmar-lo al llarg del programa i poder explicar, evidentment, als oients de la Zona Mixta tot plegat com queda en aquest club que institucionalment viu un batibull dels més importants.
Sí, seguim en aquest tram de programa, que és on destaquem els principals, les principals informacions esportives. Ho fem en forma de sumari i en plana futbolística, per exemple, l'equip del Barça sí que ha fet un pas de gegant cap a les semis de la Copa del Rei.
Va golejar el Llevant per 1-4 amb hat-trick de Cristian Tello, que va aprofitar un nou partides de Leo Messi per rematar el conjunt valencià, que va arribar al descans amb un 1-0 favorable al marcador. En l'altra eliminatòria disputada ahir dels quarts, la Real Societat es va imposar per 3-1 contra el Racing. Avui, Atlètic de Madrid, Atlètic de Bilbao al Calderón.
Encara en futbol, mals resultats per als catalans de segona B.
El Sant Andreu va perdre a casa el Narcís Sala contra el penúltim classificat, l'Ontinyent, per 2-3 i s'apropa a la zona baixa de la classificació. Tampoc va tenir una bona estrena Sergio González a la banqueta de l'Espanyol B, en aquest cas a la Copa Federació, en què el filial blanc i blau diu adeu, va caure eliminat als vuitens en perdre contra el Saragossa B per 4-1.
Bàsquet, el Barça vol continuar guanyant el top 16 de l'Eurolliga.
Els de Xavi Pascual reben l'Unicaja de Màlaga a 3:15 del vespre al Palau amb l'objectiu de fer-se forts a casa i sumar la quarta victòria en 4 partits en aquesta fase. Els culers són co-líders del grup E, conjuntament amb el Panathinaikos grec.
I mentrestant encara en bàsquet, el Manresa es reforça amb un nou base.
Es tracta del serbi Marko Ljubicic, que firma per 2 setmanes amb opció d'allargar el contracte fins a final de temporada si el club del Baix es queda satisfet amb el seu rendiment. Ljubicic arriba per substituir el nord-americà Dominic Waiters.
Tenis a l'Obert d'Austràlia i podria haver una final suïssa.
I és que Stanislas Wawrinka s'ha classificat per primer cop a la seva trajectòria per disputar una final d'un gran slam en superar avui el txec Tomas Berdych. Demà serà el torn de l'altra semifinal en què Roger Federer intentarà sorprendre el manacorí Rafa Nadal.
I la selecció espanyola d'handbol lluitarà per les medalles.
Els de Manolo Cadenes van completar el millor partit d'aquest europeu ahir en el decisiu partit contra Macedònia per acabar guanyant d'11, 33 a 22 amb 6 gols de Canyella, 5 de Víctor Tomàs i 4 d'Antonio García. Demà disputarà les semifinals contra França, primera del grup 2. L'altra semifinal la disputaran Dinamarca i Croàcia.
I com cada dijous, avui tenim secció de rugby amb el rugbycat.cat i el gran Quico Gómez i també acabarem avui amb els companys de l'Estela de Bor, que posaran ritme al programa. Hi ha un estudi sobre músiques que ens ajuden a millorar el nostre entrenament i també a millorar els nostres registres en competicions esportives. Això serà l'Estela de Bor amb els companys Agustín López i José Luis Cánovas. Comencem.
Zona Mixta a les xarxes socials. Tenim un munt de vies de comunicació per seguir-nos. A Twitter, @zonamixta_FM. A Facebook, Zona Mixta FM, tot junt. També tenim blog, zonamixtafm.blogspot.com. Zona Mixta, esports a la carta. Ciutat Esportiva Joan Gamper.
Arribem al punt horari de les 2:12. Aquí seguim amb el Roger Castillo intentant doncs, seguir el que està passant ara mateix en el món blaugrana després de que s'hagi produït aquesta reunió a casa del president del Barça, Sandro Rosell, però anem a recapitular una mica els fets. Els fets que també comuniquem ahir en aquest programa ja, quan a l'Audiència Nacional el jutge Ruz no, admet a tràmit la querella presentada contra el president del Barça, Joan Sandro Rossell i la seva junta directiva en relació a les irregularitats en les xifres del fitxatge de Neymar pel Barça.
És l'únic que falta, el dia d'avui, que aparegui Joan Laporta.
Que ja ha aparegut i que ha demanat, doncs,
explicacions, que Sandro Rossell doncs expliqui als socis què està passant. Aquesta querella, per començar pel principi, recordem que la presenta un soci del Barça, Jordi Casas, que el que fa doncs és presentar una querella perquè diu que el fitxatge no va ser transparent i que es van cometre doncs algun tipus de il·legalitats o d'irregularitats en aquest procés. Això és el principi i ja fa doncs força temps d'això. Quan la querella l'admet a tràmit el senyor jutge Pablo Ruz de l'Audiència Nacional, el Barça el que fa és un moviment, en primer lloc, per intentar doncs, que aquest jutge, el senyor Pablo Ruz, no porti el cas. És a dir, el primer moviment del Barça és demanar públicament doncs, que l'Audiència Nacional traspassi aquest cas als jutjats de Barcelona i que, per tant, en lloc de que sigui un jutjat de Madrid qui gestioni tot aquest assumpte, sigui un jutjat de Barcelona. Això és una demanda pública que, en principi, no té cap conseqüència perquè el Barça, doncs, com a part implicada, pot fer-ho, però vull dir, no té cap obligació l'Audiència Nacional, evidentment, doncs, d'atendre aquest cas. Això és un cas que posem sobre la taula de coses que van passar ahir. Ahir hi havia un partit de futbol, al Ciutat de València. Sandro Rossell hi era present, va viatjar amb l'equip i va tornar després doncs, ja de nit doncs, cap a Barcelona. En aquest partit hi va haver un resultat que sí que comentem i de seguida anem a l'actualitat esportiva, que tampoc no la volem oblidar, evidentment, perquè les coses també passen al món de l'esport. I quan s'estava acabant el partit, hi ha uns companys de La Vanguardia, el de Goberto Escortia, al capdavant, va publicar una informació doncs, que anunciava, sense citar una font explícita, però entenent doncs, que era una font de primera mà i propera al president, si no al mateix president, doncs que Sandro Rossell s'estava plantejant dimitir si finalment era imputat per l'Audiència Nacional. Què vol dir això? Que com que l'Audiència Nacional l'imputarà, un cop doncs, admès a tràmit aquesta querella, en principi tot apunta que l'imputarà doncs, perquè així ja s'ha anunciat, encara que no sigui de forma oficial, si oficiosa, Sandro Rossell doncs, plantejava doncs, que potser era un tema doncs, a meditar, i ahir sortia aquesta informació al voltant de quarts d'una de la matinada, doncs, que potser s'estava meditant el seu futur i que era una cosa a comentar. Evidentment aquesta informació va fer volada, avui ja era portada dels diaris, dels principals diaris esportius, de diaris d'informació general. Molts mitjans doncs, han apostat doncs, per aportar-hi més informació a la que ja tenien diguéssim, el calaix guardada per acabar de completar la notícia, però aquest matí la cosa s'ha doncs, accelerat d'una forma descomunal, en el sentit que hi ha hagut una reunió d'urgència, que ha destapat en primer lloc els companys de Catalunya Ràdio, el despatx de Sandro Rossell, despatx d'advocats doncs, que té el president del Barça, el màxim mandatari culer a dia d'avui, encara, a hores d'ara, a les 2:15 del dia d'avui. Aquesta reunió hi han participat doncs, fins a 5 persones, els dos vicepresidents, l'econòmic és Javier Faus, l'esportiu que és Josep Maria Bartomeu, que han abandonat la reunió al cap d'aproximadament una hora de trobada, i s'hi han quedat a dins el president Sandro Rossell, el director general del club, Antoni Rossich, i també el director de comunicació, que recordem que va canviar fa tot just unes setmanes, que és Albert Montagut. Aquestes tres persones estaven reunides, encara no sabem si ja han acabat definitivament aquesta reunió o encara continuen reunides. Hi ha diferents mitjans fent guàrdia, per entendre'ns, aquesta expressió tan habitual del periodisme, doncs a la porta d'aquest despatx, i encara, fins a just quan començava el programa, doncs no havien sortit. D'aquesta reunió, que semblava doncs, una trobada d'urgència per parlar d'aquestes informacions que havien aparegut a molts mitjans,
sí.
Semblava el primer cop d'ull això, no? Una valoració de dir, ostres, no ho hem comunicat bé, què ha passat, d'on ha sortit aquesta informació, reunions que a vegades un club com el Barça pot fer, n'ha sortit una informació encara molt més bèstia, que ha tret via Twitter doncs, ja fa ben bé uns 20 minutets el company Xavi Torres de Televisió de Catalunya, que ha fet un tuit que el llegim textualment doncs, perquè tothom pugui estar assabentat, que diu, acords, dos punts, dimissió de Rossell aquesta tarda, Bartomeu president fins a juny i Vilarrubí opció continuista a les eleccions de final de temporada. Aquest tuit ha estat, diguéssim, contrastat d'alguna manera en el sentit que altres periodistes han començat també a explicar aquesta mateixa versió dels fets. Per tant, li comencem a donar una certa credibilitat que això pugui ser així, i en aquests darrers minuts, pel que estem doncs, veient aquestes informacions d'última hora, doncs tot apunta que hi podria haver una roda de premsa aquesta mateixa nit per explicar aquesta decisió. Evidentment, la roda de premsa no es convoca d'entrada dient que el president del Barça dimitirà, però sembla doncs, que aquesta roda de premsa sí que hi serà, en tot cas per aclarir tot aquest enrenou d'avui, i faltarà veure doncs, aquesta veracitat de si finalment Sandro Rossell dimiteix avui mateix
i Josep Maria Bartomeu és qui agafa el càrrec, o bé doncs, ha estat doncs, una falsa alarma, informacions doncs, que han corregut però que no han estat del tot certes, i el president doncs, manté el seu càrrec després d'aquest vespre. Per tant, tot això és la informació que ha anat passant aquestes darreres hores. Déu-n'hi-do el ritme accelerat que hi ha hagut i déu-n'hi-do els canvis que pot provocar això doncs, a la institució blaurana, en el sentit doncs, que, evidentment, estem parlant del seu màxim mandatari, del seu càrrec més visible, de qui dona la cara per aquest club, i que, evidentment, també seria una manera, aquesta imputació, doncs, de reconèixer, en part, que aquesta querella doncs, té com a mínim una base certament sòlida. Un punt, sí, per acabar de completar tota aquesta informació, que jo diria que encara no és del tot cert o del tot segur, però el soci que va presentar aquesta querella doncs, fa un parell de dies va decidir o va anunciar que ampliaria la querella no només al president Sandro Rosell, sinó també els vicepresidents del club blaurana, perquè són ells els que al cap i a la fi van acabar firmant el contracte amb Neymar. És a dir, que en aquesta querella també hi podien ser imputats al final Josep Maria Bartomeu i Javier Faus, cosa que deixaria aquesta presidència successòria que ara mateix havia, en aquest moment de la tarda, a les 2:18, ens està corrent, en una opció doncs, que potser tampoc s'acabaria confirmant del tot. Dani, si et sembla, estem pendents d'aquesta notícia. Si tenim més novetats,
sí, el primer
les anem explicant.
El primer que ha destapat, com dèiem, no? El primer tuit ha estat el de Xavi Torres, però bé, ara vaig seguint jo una mica la resta de companys que segueixen el dia a dia de l'actualitat blaugrana, dels diferents mitjans de comunicació, que sí que estan cada dia doncs, al peu del canó, i vaja, la majoria van confirmant aquesta,
sí, sí, sí,
aquesta idea de que aquesta tarda doncs segurament el senyor Sandro Rosell presenta la dimissió i Josep Maria Bartomeu agafa la presidència fins al juny, i que Carles Vilarrubí sigui llavors el candidat continuista en unes eleccions.
Que s'haurien doncs d'obrir, evidentment, altres candidats, ja veuríem com funcionaria tot el procés, les dates, tot plegat. És a dir, ens espera com a mínim una tarda intensa, això
sí,
segur,
sí, sí,
i segurament uns dies doncs, ben mogudets, eh?
Doncs sí, estarem pendents, va, de l'actualitat blaugrana, que el temps se'ns tira a sobre, del partit.
Mira, sense talls, veu que teníem alguns preparats del Tata Martino,
sí,
i tot,
sí,
t'explico,
sí,
dues coses molt bàsiques. El Vinga. Barça va guanyar 1-4 contra el Llevant, per tant té assegurada pràcticament l'accés a semifinals de la Copa del Rei. Hat-trick de Tello, 3 assistències de Messi, a un partit doncs, que es va resoldre a partir del minut 50 i pico, quan Juanfran va encaixar un gol en pròpia porta. La primera part va ser fluixa, molt fluixa del Barça, anava perdent 1-0, no va veure's en cap moment doncs, un Barça actiu, no va xutar cap vegada els tres pals, però a la segona part hi va haver aquest canvi de xip, aquest autogol de Juanfran, i a partir d'aquí tot va fluir com una seda i Messi va fer un partidàs amb 3 assistències, com podria haver estat 3 gols o el que ell hagués volgut, que és d'aquells dies que el veies amb aquella espurna de gran jugador que és.
3 golets de Tello, que reivindica d'aquesta forma en aquesta temporada complicada per l'extrem blaugrana. Seguim amb més coses, és moment de veure què ha passat avui a la ciutat esportiva Dani Jarque. Ha arribat el moment de parlar de l'actualitat del Reial Club Deportiu Espanyol.
Zona mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona mixta.
Ciutat esportiva Dani Jarque.
Quasi 20 minuts, que maco és el directe, eh? Com ens agrada els que fem ràdio que passin coses mentre estem aquí parlant amb tots vosaltres, i avui és el cas amb tot aquest enrenou que tenim ara mateix en el si del Futbol Club Barcelona i aquesta possible dimissió de Sandro Rosell aquesta tarda. N'estarem pendents, és moment per això de parlar de l'actualitat blanc i blava, perquè dissabte a les 8 de la tarda l'Espanyol visita Mestalla, partit de Lliga per enfrontar-se al València de Juan Antonio Pizzi, avui a Cornellà, no a Cornellà, no, a la ciutat esportiva Dani Jarque, nova sessió d'entrenament dels homes de Aguirre. Ignacio Miguelet, com estem? Bona tarda.
Hola, Dani, bona tarda.
Què tal? Alguna novetat destacada d'aquest matí a la Dani Jarque?
Bueno, decirte que David López por fin está finalizando esos plazos de recuperación, está trabajando un poco más intenso, aunque sigue al margen, trabajando al margen con trabajo diferenciado. Yo, mi opinión personal, te diría que no va a viajar a Valencia, se reservará para la vuelta de Copa del Real Madrid y para estar a tope frente al Betis en el próximo enfrentamiento liguero. Pero sí, parece que está ya ultimando esa recuperación, que recordemos, no era una lesión grave muscular, pero estaba con molestias, y para que no fuera más, le han tenido entre algodones. Por lo demás, Thierry continúa al margen, a la espera de que pasara con su posible fichaje por el Málaga o por otro club, vaya usted a saber. Y tras el entrenamiento ha sido Cristian Estuani, el uruguayo, el que ha atendido a los medios de comunicación. Ya te digo, un entrenamiento que ha sido a puerta abierta, ya pensando en el Valencia. Aguirre contaba con todos sus hombres, exceptuando estos dos primeros que te he dicho, y Estuani... Dime.
Re, perdona, espera que no em sentia. Escolta'm una cosa, digues... Anem a Estuani.
Sí, decía que Estuani ha hablado, aparte de la imagen que da el club en los partidos, algo que satisface mucho a los jugadores y les hace estar contentos, felices y con muchas ganas de afrontar los próximos partidos, pero precisamente de eso, de los próximos partidos, es de lo que ha destacado más, que ahora ya toca pensar en la Liga.
Sí, creo que son dos partidos, la verdad que fundamentales para nosotros, de cara a lo que se nos viene en el campeonato, ¿no? Porque hemos conseguido obtener una distancia importante mirando al descenso y que queremos seguir alejando al equipo de esa zona, y está claro que son dos salidas muy pero muy complicadas. Ya sabemos, bueno, que el Valencia ha cambiado de entrenador, que siempre cuando hay un cambio, yo creo que la plantilla se exprime muchísimo, y creo que Valencia ahora está todo el mundo muy enchufado y va a ser muy, muy pero muy complicado.
Doncs Estuani, que valora aquestes dues sortides que té l'Espanyol. Primer Mestalla per jugar davant del València en partit de Lliga, i després dimarts davant del Real Madrid en aquesta tornada dels quarts de final de la Copa del Rei. Per cert, de Tievi no tenim novetats, i del davanter del Valladolid, Manucho.
Sí, és el que se comentava ara. Me parece gracioso porque se fue Guacaso, recuperaron a Tibi, ahora parece que se va a Tibi y viene Manucho. Le gusta este tipo de delanteros, al menos por el color, al Español. De momento, todo rumorología, no hay nada confirmado, y un poquito lo que comentábamos ayer. Estamos a expensas de que se cierre ese fichaje, que parece estar muy, muy cerca Tibi del Málaga. Y Manucho, bueno, uno de los nombres que han sonado en este mercado invernal, pero que de momento yo diría que está bastante más lejos que Tibi del Málaga.
Doncs estarem a l'espera. Moltes gràcies per la informació, Ignacio Miguelez. Demà més actualitat de l'Espanyol per preparar aquest partit davant del València. N'estarem pendents aquí al Zona Mixta. Gràcies, Ignacio, que vagi bé.
Vinga, un abraço, Dani.
Adéu, bona tarda.
Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, Pericos Online Ràdio. Un programa Pericos 100% presentat per un 100% perico, Francesc Via. Cada dia, de dilluns a divendres, de 8:15 a 9:15 del vespre, a Ràdio Estel. Un programa patrocinat per LB Apuestas Punès, amb la col·laboració d'Estrella Damm, Fosprint Plus i Fosprint Esport de Sòria Natural i Carretilles TR.
Aquests dies a Casa Viva hi trobaràs tota la col·lecció rebaixada amb descomptes de fins al 70%. Per exemple, bossa portar aliments amb estampats variats des de 14,95 euros, o rellotges de paret de diferents dissenys per 9,95 euros. Aprofita ara per renovar casa teva als millors preus. Casa Viva, 30 botigues molt a prop teu. Troba la més propera a casaviva.com.
Estoy enamorado de la sonrisa de Sandra.
No me extraña, cualquiera lo estaría.
¿Por qué lo dices?
Sandra es clienta de la clínica dental Planetarium y tiene los mejores tratamientos en ortodoncia y estética dental.
¿Sabes cómo puedo contactar con la clínica?
En la web clinicadentalplanetarium.com o en el 93-212-3969. ¿Qué? ¿Quieres ir tú también?
Claro, y a ver si Sandra también se fija en mí.
Este mensaje va dirigido a todas aquellas personas que notan que están perdiendo cabello. VR6 aporta los nutrientes que necesita el cabello para frenar su caída y conseguir que sea más fuerte y vivo. Descubra VR6 Definitive Hair y compruebe por qué en tan solo 6 meses se ha convertido en el producto líder del mercado para mantener la salud capilar. Miles de personas no pueden estar equivocadas. Cómprelo en www.vr6definitive.com o en parafarmacias del Corte Inglés. VR6 Definitive Hair. Definitivamente tu cabello te lo agradecerá.
Restaurante para picar Zarco, un nuevo concepto de restaurante para picar de alta cocina y creatividad. Gran variedad en carta de vinos y cavas. Degusta los platos más elaborados para compartir. Foie mi-cuit caramelizado, arroz con esturión, tataki de atún, garbanzos con bogavante, cecina de león. Restaurante para picar Zarco cuenta con salones privados y menús especiales para grupos y empresas. Más información en zarcobcn.com. Zarco, en calle Urgel, esquina Buenos Aires. Tienes que venir.
Botemanía. Botemanía, te toca ganar.
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 Botemanía, 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 botemanía.
Botemanía, te toca ganar.
Juega con responsabilidad.
Zona Mixta.
Zona Mixta.
Zona Mixta. Amb Dani Balaguer.
El programa esportiu dels migdies
a Ràdio Estel.
A Ràdio Estel.
Helen Clark called when she got the word, and she said, I suppose you've heard about Webb Ellis.
Rugbycat.cat, amb Quico Gómez.
We pulled a few strings and put forward our case. You should have seen the look on Trevor Mellard's face when the IRB said, Webb Ellis is yours.
2:27, ja tenim aquí a l'estudi de Ràdio Estel el Quico. Quico, com estàs? Benvingut.
Molt bé, Dani. Molt bé, molt bé.
Tot bé?
Tot perfecte.
Escolta'm, comencem amb força avui parlant d'aquesta final femenina anada entre l'INEF Barcelona i el GEC, que ja em vas dir que seria emocionant i el resultat així ho indica, 19-29, i les gironies que tenen el títol a tocar, però amb la igualtat que tenen aquests dos equips, tot pot passar encara, no?
Tot pot passar, però també tot indica que aquest any el títol es queda a Girona.
Sí,
tenen un equip molt, molt fort, un a tres quarts que supera una i altra vegada a les barcelonines, i l'INEF, que normalment tira molt de davantera i és una davantera molt forta, aquest any les gironines, en aquest sentit, els estan empatant. Els estan igual a les forces, inclús posant-los molts problemes en els agrupaments. I res, i el Girona que té a l'abast, doncs, el primer títol de la seva història, la tornada aquest dissabte, al Palau s'acosta a les 4 de la tarda, un partidatge, i aquí n'és Barcelona, qui s'hi pugui apropar, jo els hi recomano.
A veure què passa, eh? Tu dones com a molt favorites les gironines, a veure què passa. Escolta'm, Divisió d'Honor B, quins resultats destaquem?
Divisió d'Honor B, a destacar el resultat del Sant Cugat, que havia descansat la primera jornada, que va guanyar clarament el Buc 6-60, un partit sense més història, va guanyar el Sant Cugat tranquil·lament, però amb aquest resultat els ballesans recuperen el liderat de la categoria, ara són co-líders, per això, amb les Abelles, amb els valencians, i parlar també, te'n recordes que vam parlar fa unes setmanes d'un fitxatge fitxià, que havia d'arribar, que no arribava, que no se sabia el què?
On el tenim?
George Washington, a Fiji el tenim.
Què dius?
S'ha quedat a Fiji, sí.
Definitivament?
Definitivament. El plaç per fitxar-lo era el primer partit de la segona volta, fa un parell de setmanes, i no l'han deixat sortir.
Ja,
el consulat de Fiji no li ha donat el visat, i el Sant Cugat que es queda sense aquest reforç, però vaja, que tot apunta que lluitaran pels play-offs d'ascens.
Bé, però si han obert vincles ja per intentar fitxar aquest fitxar, si tinguessin la sort en aquests difícils play-offs d'ascens de pujar, doncs potser tindrien la feina feta de cara a l'any vinent, no?
Ui, això és més difícil,
sí?
Eh? Sí, perquè aquest tipus de jugadors moltes vegades el que fan és foguejar-se a l'estranger en lligues més còmodes per ells, menys exigents físicament, i quan ja s'han foguejat, per dir-ho així, quan ja estan rodats, tornen al seu país.
Sí,
era un fitxatge per un any, era per pujar. Llavors, un cop a dalt ja veurien què fan. Per mi, l'error del Sant Cugat va ser anunciar el fitxatge al juny, quan no sabien res encara.
Clar.
És a dir, quan estaven en contacte i el jugador va donar el sí, però tenint en compte que Fiji sempre posa molts problemes en aquest
molts
sentit.
Molts tràmits burocràtics després.
Molts tràmits burocràtics. Ja. Clar, anunciar el fitxatge i al final no, que no arribi, vaja. Bueno, no és ridícul, però és una mica còmic, com a mínim és còmic.
Primera catalana, en aquest cas, per parlar d'una sanció.
D'una sanció, pel que fins ara era el líder en solitari de la categoria, el segon equip del Futbol Club Barcelona, el Barça B. L'han sancionat pel partit de la segona jornada de Lliga contra el Seu per alineació indeguda. El Barça va alinear més dels 3 jugadors permesos del primer equip. Per reglament, en un equip B no hi poden jugar més de 3 jugadors del primer equip que hagin jugat la jornada anterior. Es veu que el Barça en va alinear 4 o 5. I sanció al canto, partit perdut, menys 5 punts, i els punts del partit han sigut pel Seu. Amb aquest resultat, el Barça passa de ser primer a ser quart classificat, i el Seu ara és el líder de la categoria. I atenció, perquè aquest dissabte, que no saps qui juguen.
No.
Seu i Barça.
Ostres, ja la tenim liada.
O sigui que serà un partit calentet. S'haurà de veure.
I avui història, no? Història de, dels Sis Nacions, o com t'agrada a tu, que ets més internacional, els Six Nations, no?
Exacte. Avui entrem a l'aula per parlar una miqueta de...
I és un torneig mític, no? El més mític del continent europeu, sense cap mena de dubte,
ah, un
dels més mítics del món, no?
I un dels més antics, no només de rugby, sinó de totes les competicions esportives. Perquè el torneig es va iniciar, els seus orígens en remunten a l'any 1871. A un partit entre Anglaterra i Escòcia, van jugar un partit i van anar veient que tenia molta tirada i van dir, home, doncs, en lloc de fer-ho només entre Anglaterra i Escòcia, farem un quadrangular entre Anglaterra, Escòcia, Gales i Irlanda. I així va ser l'any 1893, perdó, sí. Ja t'ho diré bé, va iniciar-se el Quatre Nacions. En un inici només hi havia quatre equips. Però com era? No és com ara, que hi ha classificacions oficials, que es compten els assajos, que es compten les victòries, en cas d'empat, sinó que simplement era un todos contra todos, per dir-ho així, es feien, un any era local un any era local l'altre, és a dir, jugant tots un partit de local i dos de visitant, o al revés, i llavors què passava? Que moltes vegades hi havia empats múltiples. O sigui, el campió, no només n'hi havia una, vegades n'hi havia dos, o inclús tres. Val? Això durarà fins al cap de molts anys, ja ho explicarem. Val? Ara avancem fins al 1909, que és quan entra França, val? I quan es crea el Cinc Nacions. Els francesos, que van estar jugant fins a l'any 1931, que els van expulsar, els motius van ser que eren massa professionals i excessivament violents. Ostres. Els francesos. Es van queixar els altres quatre equips d'excés de professionalisme i de violència per part dels francesos, que van ser expulsats del Mundial, del Cinc Nacions.
De Cinc Nacions, sí.
I el 39 tornen a entrar, però el 39, al igual que va passar amb la Primera Guerra Mundial, va haver-hi una aturada del torneig durant 7 anys, de la Primera Guerra Mundial i de la Segona, perquè, per exemple, a la Primera Gran Guerra van morir 111 jugadors dels participants, bueno, com que no eren professionals, encara no estaven tot coberts en aquest
molts
sentit.
Molts anirien cap a les milícies, no?
Exacte.
Per defensar els seus països.
Evidentment, com que eren barbers, sastres de tot, doncs clar, havien d'allistar-se a l'exèrcit per força, i per això s'aturava el torneig. Després, parlem després de la Segona Guerra Mundial, que és l'època que quan França comença a donar signes de que pot començar a competir amb aquests equips tan forts, ¿vale? Perquè al principi el domini era molt dels equips del nord. I és l'any 1959 que en França per primera vegada guanya el torneig en solitari. ¿Vale? Fins llavors havia guanyat un parell de vegades, una compartit amb Anglaterra i l'altra amb Escòcia i Irlanda. I els francesos que comencen a donar signes de millora. Destacar un altre fet així, perquè veiem que aquest torneig Sis Nacions...
Ha evolucionat, al llarg dels anys.
Ha evolucionat i, a més, ha anat molt lligat amb fets històrics europeus. Uh-huh. El 1972, per exemple, Gales i Escòcia es van negar a jugar al torneig perquè no volien anar a Irlanda per les tensions polítiques que hi havia entre Irlanda i Irlanda del Nord. Així que veiem que aquest torneig... Bueno, potser s'exagerarà una mica, agafarà una mica pels pèls, però pots anar veient una miqueta la història d'Europa o d'aquests països europeus a través d'aquests 5 o 6 nacions. Val? I al cap d'un any es dona el fet curiós que parlem, que es va donar un empat dels 5 equips. Els 5 equips van tenir el mateix número de victòries i, per tant, els 5 van ser campions. Avancem ja, si et sembla, fins a l'any 1993, perquè es van replantejar això de, clar, en una competició on pot haver-hi més d'un campió, coixeja una miqueta.
Sí, sí, sí.
I llavors van canviar-ho. Van canviar-ho i van dir, bueno, doncs en cas de que es doni un empat, comptaran les victòries, comptaran els enfrontaments directes, comptaran els assajos. I es va crear el format actual que tenim ara. Val? On, si hi ha un empat, doncs es mira primer l'enfrontament directe, si no, els assajos aconseguits, i si no, els punts totals. Val? I llavors ja només hi havia un campió i se li donava un trofeu. Però aquest format no és el que tenim ara, perquè hi ha 6 equips, d'aquí el nom. I va ser l'any 2000 quan Itàlia va entrar. Val? L'any 2000 es va decidir que es faria un torneig de 6 equips i entra Itàlia, una decisió que va ser bastant polèmica perquè el nivell de la selecció italiana estava molt per sota d'aquests 5 equips i va sorprendre molt que justament el primer partit que van jugar el van guanyar. Itàlia es planta allà, tothom, oh, no pot ser que els italians, tal i qual...
I van guanyar
a Escòcia. Però després van estar 14 partits seguits del torneig sense guanyar.
Sense guanyar.
Però vaja, ells van arribar allà i com un senyor.
Des que juga aquesta modalitat, França és qui ha guanyat més campionats.
Sí, des de l'any 2000, que és quan els juga als Sis Nacions, oi que no ho diries?
No.
Semblava que fos Anglaterra, oi?
Sí.
Doncs no, els francesos. Han guanyat 5 campionats, després venen Anglaterra i País de Gales amb 4 campionats cada un, i llavors Irlanda, que n'ha guanyat un, i Escòcia i Itàlia, pobres, que no han guanyat res.
I em sembla molt interessant, ràpidament, aquestes mencions diferents quan escoltem això de la triple corona, el Gran Slam, què significa, ràpidament?
Doncs a dintre del mateix Sis Nacions es disputen altres tipus de trofeus. Per exemple, la Calcuta Cup és una copa que es disputen quan juguen Anglaterra i Escòcia. Que és com va començar el torneig, el Quatre Nacions. La triple corona que deies se li dona a l'equip britànic que guanya els altres tres equips britànics. Val?
Sí.
Si no es dona el cas, doncs aquell any no hi ha triple corona. El Gran Slam, que també es parla molt, se li dona a l'equip campió que ha guanyat tots els partits. És a dir, el màxim que pot tenir un equip britànic és guanyar el campionat amb el Gran Slam i la triple corona. Quan passa això, és un any perfecte per aquests equips. I llavors hi ha altres trofeus o copes menors com que se l'han inventat més cosa comercial que una altra cosa.
Sí.
Com pot ser el Millennium Trophy, que és el vencedor entre Irlanda i Anglaterra, el trofeu Eurostar, que és el vencedor entre Anglaterra i França, o el trofeu Giuseppe Garibaldi, que se li dona el que guanya entre Itàlia i França. Però són... Vaja.
Les importants és que la Calcuta Cup, triple corona i Gran Slam.
Exacte, aquestes són les importants, aquestes són les que compten.
Perfecte, Quico, per aquesta dosi de història del món del rugby, en aquest cas d'un torneig mític com és el Sis Nacions. Quan comença?
Comença l'1 de febrer.
L'1 de febrer, doncs ja segur que anirem parlant en aquesta secció al llarg de tots els dijous.
Ja anirem a veure algun partit, no?
S'ha de veure algun partit, està clar. Gràcies, Quico.
Vinga, Dani.
Setmana que ve més, seguim amb més coses.
Adéu.
Zona Mixta, esports a la carta. When you walk through a storm. Futbol català. Hold your head
up high. Passen 8 minuts de 2:45 de la tarda, estem molt pendents de l'última hora i de l'actualitat blaugrana. Per aquest motiu ha entrat un moment a l'estudi de Ràdio Estel el company Roger Castillo, que està seguint doncs via mail, via Twitter i via totes les xarxes socials el que està passant ara mateix a Can Barça.
Bàsicament tenim una última hora, que és que el Barça ens ha enviat un comunicat oficial que aquesta tarda a partir del 6 hi haurà una junta directiva extraordinària en què no s'indica doncs el motiu de si acabarà dimitint Sandro Ocell o tot plegat. Però en tot cas sí que tenim una hora oficial, 6 de la tarda, el Barça en junta extraordinària doncs es reunirà i decidirà què fa amb tot això que hem anat explicant des del principi del programa.
Doncs estarem pendents i demà, evidentment, que aquí a la Zona Mixta en parlarem de tot el que hagi passat en aquesta junta extraordinària a Can Barça. Nosaltres ara obrim pàgina de futbol català, en aquest cas per parlar de la primera divisió femenina, on l'Espanyol té des d'ahir nou tècnic. És José Antonio Montes, que ha estat el tècnic escollit per dirigir a les blanquiblaves fins a final de temporada. José Antonio Montes, com estem? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
És així, no? Ha firmat fins a final de temporada.
Sí, sí. L'acord que tinc amb el club és aquest. Sí, sí.
Agafa l'equip en la 13a posició, a 3 punts de la 8a plaça, que atorga dret a disputar la Copa de la Reina. És cert que si classifica l'equip entre aquestes 8 primeres posicions, renovarà automàticament?
Bueno, l'acord és aquest. De moment anem a treballar, anem a mirar d'assolir aquest objectiu, que està clar que és aquest el que marca el club,
sí.
I després ja ho veurem. Queda molta lliga i per la meva part hi ha molta predisposició a continuar l'entitat per el que deia ahir, no? Per la magnitud que té l'Espanyol.
Ahir va ser presentat. Quantes sessions preparatòries ja ha pogut fer amb les noies? Si n'ha fet alguna ja?
Sí, ahir vam tenir un partit amistós amb un equip de Corea i que em va anar molt bé per comprovar alguns temes tàctics i bé, ha sigut l'única ocasió que he pogut trepitjar el camp.
Sí.
Per poder seguir de prop al rendiment de l'equip.
I com les ha vist? Quines mancances veuen l'equip, senyor José Antonio?
Bueno, jo m'he trobat una plantilla, un equip molt compromès amb la situació, amb molt bona actitud. Sí que és cert que, per la meva opinió, pot haver-hi alguna mancança a nivell tàctic, ofensiu i defensiu, però bé, és normal. Segurament que qualsevol equip que agafes a meitat de temporada no està fet com tu creus que podria ser, i el que està clar que ens hem d'adaptar a la situació i treballar. Sí que tenim un hàndicap, que és el temps, i sobretot perquè estem en plena competició, Per això prioritzarem conceptes i treballarem de cara a guanyar els partits al cap de setmana.
Perquè la possibilitat de reforçar la plantilla amb noves jugadores, entenc que tenint en compte quina és l'economia ara mateix de l'Espanyol, no sé si el senyor Albert Garrofé, el vicepresident blanquiblau i màxim responsable del futbol femení, li ha donat alguna opció de reforçar l'equip o això és inviable?
Mire, jo crec que el coherent és, primer, la meva arribada, ja està clar que és així,
sí.
És comprovar, avaluar la situació, veure la plantilla que tenim, perquè encara sigui millor. A partir d'aquí...
Senyor Montes, l'estem perdent, no sé si es pot moure una mica...
Sí. No,
ah, val, perfecte.
Em sentiu ara?
És que s'entretallava, sí, ara sí.
Bé, deia que el més coherent és continuar el treball, avaluar la situació a la plantilla,
sí.
I després veure les necessitats que té l'equip. Jo vull conèixer tota la plantilla abans de prendre una decisió.
Vostè fins ara no tenia experiència en el futbol femení, ve del futbol masculí, ha estat a primera catalana. Pot ser un hàndicap a aquesta circumstància o al final futbol és futbol en categoria masculina i en categoria femenina? És el mateix concepte?
Bueno, jo parlo per mi, jo tinc capacitat d'adaptació, tinc clar que el futbol, com tu dius, és futbol.
Uh-huh.
Hi ha unes evidents diferències físiques del masculí al femení.
Sí.
Jo penso que el futbol varia en velocitat i en força, però aquest nivell, a nivell tàctic i d'estratègia, és el mateix. Llavors, jo no penso que hagi de ser un hàndicap. T'has d'adaptar al futbol que tenim. És el mateix que si fas futbol base, és molt diferent al futbol amateur, i de la mateixa manera el futbol amateur és molt diferent al futbol professional. Existeix aquestes diferències entre tot tipus de futbol.
Uh-huh. I déu-n'hi-do el debut, senyor Montes, diumenge a les 12 amb l'Atlètic Club, segon classificat, un dels equips més potents de la categoria. S'estrena a lo grande,
Sí. Bueno, jo aquesta situació la veig com una oportunitat,
sí,
de començar a donar-hi la volta a aquesta dinàmica de resultats i de lloc. Si ho fas amb equips potents, segurament agafaràs més confiança i tot anirà més bé.
Mm-hmm.
Són partits que, bueno, són una mica més difícils pel nivell del rival, però nosaltres hem de confiar en les nostres jugadores. I jo confio molt en el que he vist tant ahir com dilluns, que vaig observar l'entrenament des de fora,
sí,
i jo veig que nosaltres tenim jugadores d'un bon nivell tècnic.
Uh-huh.
Ara el que hem de fer és mirar d'ajustar el tema tàctic i segurament millorarem molt.
Uh-huh. Tàcticament, quines són les seves idees?
Evidentment, s'ha de buscar l'equilibri entre el tema ofensiu i defensiu, no?
Sí.
I els moviments, els automatismes, han de ser-hi i s'han de tenir sòlids en l'equip perquè l'equip sigui fort i no només ataqui bé i defensi malament o al revés, no? Això s'ha de treballar dia a dia i, com et deia abans,
mm-hmm,
el problema que tenim és el temps, però nosaltres mirarem de passar per sobre per lo més el que està assimilat i incidir en el que necessita l'equip.
Perfecte, senyor Montes, moltes gràcies per haver-nos acompanyat al Zona Mixta, que tinguin molta sort en aquesta nova aventura en la primera divisió femenina i amb l'Espanyol, i a veure si aconsegueixen aquest objectiu d'estar entre les 8 primeres i lluitar per aquesta Copa de la Reina, que ja anirem parlant al llarg de la temporada, perquè aquí al Zona Mixta ens agrada i força parlar de futbol femení, d'acord?
Molt bé, moltes gràcies.
Que vagi molt bé. Adéu.
Adéu, bona tarda.
Adéu. Seguim amb més coses. Tot seguit ens esperen els companys de l'Estela de Bor. Som-hi.
Zona Mixta, el programa esportiu dels migdies a Ràdio Estel. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda oferim la millor carta esportiva. La més selecta. No li falta res.
Si ho vols provar, ja ho saps. Esports a la carta migdia, només per gourmets. Zona mixta. Para rendir más, para sentirse mejor, prueba la gama de energéticos Fospring. Fospring de Soria Natural es un complejo vitamínico 100% natural que aporta a tu organismo la energía extra que necesitas. Fospring, pídelo en tu herbolario y llévate de regalo un práctico neceser multiusos. Fospring de Soria Natural. Tu energía al instante.
Zona Mixta amb Dani Balaguer, a Ràdio Estel. Zona Mixta.
Estela Davor.
Passen dos minutets de tres quarts de tres de la tarda. Avui veig que arriben els companys de l'Estela Davor, el José Luis Cánovas i l'Agustín López. No sé, els veig en marxa. Veig que porten una marxa al cos i no sé per què serà. Però avui ens porten un estudi sobre diferents cançons per entrenar, per competir, que ens poden anar molt bé per millorar els nostres ritmes, no? I no sé, per millorar l'entrenament, per millorar en competició. Expliqueu-m'ho, José Luis, com va això? De què va?
Sí, avui portem un tema mogudet, un estudi curiós, un estudi universitari que s'ha fet a la Universitat Brunel de Londres, dirigit pel doctor Kostas Karagiorgis, d'origen grec, suposem,
sí.
I que es tracta d'un psicòleg, i en col·laboració amb ni més ni menys que amb Spotify. Dir-ho, què té a veure la ciència, l'esport i Spotify, doncs ho expliquem. En aquest estudi s'han analitzat més de 6 milions i mig de llistes de reproducció.
Com? 6 milions i mig?
6 milions i mig de llistes de reproducció d'entrenament de Spotify. Són llistes que estaven etiquetades amb el terme en anglès workout, que, bueno, que d'això se sobreentén, que són llistes que la gent utilitza per entrenar, per anar a córrer. I, bueno, i a partir d'aquí s'ha creat aquesta llista amb les cançons, amb la música òptima per a diferents tipus d'activitat física, com ara els estiraments, o l'escalfament, o el treball de cardio, de força o de relaxació. Si vols, comencem
va,
a escoltar.
Marxeta, vinga, va, José Luis, una mica de marxeta, Toni.
Comencem amb aquesta, que és una cançó òptima per estirar.
Ara em veig així, tocant-me les puntes dels peus, no? Ara estiro una mica el quàdriceps, eh? Ara també moc els braços perquè quan comenci a córrer doncs estigui preparades les articulacions. Sí,
sí, sí. Es tracta de Rizal Kicks, del grup Rizal Kicks, i el tema, espero que m'ho he hagut d'aprendre per al programa, és Skip to the Good Beat, i com han dit...
Molt bé, aquest anglès.
Dels Rizal Kicks. I com han dit, és una de les cançons més òptimes, més adequades per fer els estiraments. Hem de comentar que, com veureu, aquesta llista està una mica desviada cap al món musical anglosaxó, perquè s'ha fet arran de la búsqueda del terme workout a les llistes de Spotify i no pas buscant entrenament o exercici o entrenamiento. Per tant, veureu que no trobareu cançons, diríem, de les d'aquí.
Uh-huh. I l'Agustí, ens portes altres tipus de cançó per altres feines o altres coses que hem de fer durant el nostre entrenament, no?
Sí, primer de tot, explicar una mica, perquè a més de seleccionar les cançons en aquest, entre totes aquesta, de tot aquest llistat de,
sí, inacabable,
de reproducció, perquè clar, n'hi ha una part científica aquí, perquè l'equip del doctor Karagiorgis,
El doctor grec,
sí que segueix més senzill. Bueno, han analitzat de cada cançó, sí, pues les seves propietats. Han analitzat el ritme de la cançó, el tempo i els beats per minut. I també el contingut líric, o sigui, les lletres de les cançons. O sigui, han relacionat les llistes amb les que més es trobaven amb aquestes característiques que, en principi, ajuden a fer millor esport. I bueno, l'explicació de tot això de per què el ritme de la música és important és perquè sembla que existeix una predisposició innata de l'home per a sincronitzar els moviments amb la música. Llavors, així, el que succeeix és que és possible incrementar la intensitat de l'entrenament mitjançant l'acceleració de la música, perquè les persones tenim aquesta tendència de coordinació i d'incrementar el nostre moviment al compàs de la música, als beats. Mm-hmm. I bueno, i ara un pas més en aquesta llista.
Després de l'estirament,
ara passaríem
a
l'escalfament.
No? Sens dubte, una de les cançons de 2013, els Daft Punk, no?, amb aquest Get Lucky. Jo tinc ganes de ballar, no tinc ganes d'escalfar-me. No és per anar en contra de la llista, que si han analitzat 6 milions de resultats segur que la claven, però no sé, em dona un rotllito per ballar, Agustí.
Bueno, i també per a escalfar, no?
Sí, home, sí.
Per a les dues coses. I bueno, és interessant d'aquest treball, perquè a més d'aquest llistat, una de les conclusions que han tingut mentre sentim el Daft Punk,
sí,
és, bueno, és que abans es pensava que el tempo de la música hauria d'augmentar de forma lineal amb la freqüència cardíaca. Però el que aquesta investigació ha vist és que en exercici d'alta intensitat n'hi ha com un sostre, o sigui que no arriben fins a l'infinit, no, a l'infinit ja sabíem que no, però que no arriba, que el ritme més adequat seria fins als 140 beats per minut. I que no arribaria, no seria bo per a la teva, per al teu exercici, que arribessis a, pues, per exemple, 160, mm-hmm, sinó que amb 140 és com el ritme òptim.
Algú més sincopat, algú, no sé, que continuï més amb el temps, sinó no pegui molt fort.
Exacte,
no?
Exactament.
O sigui, el heavy metal segurament no anirà
el
molt bé.
El heavy metal em sembla que no és...
Mira, Dani, si vols escoltar un exemple d'una cançó adequada per treballar amb un ritme d'alta intensitat, un ritme d'entrenament, i que és, a més, la cançó que més ha aparegut en totes aquestes llistes de Spotify que s'han analitzat en l'estudi, sí, podem escoltar aquesta. Trust me, on my I-N-D-E-P-E-N-D-E-N-T. It's hustling, chasing dreams since I was 14, with the four-track busting, halfway across that city with the back, back, crush it, labels out here, now they can't tell me nothing. Aquest so, aquest ritme més proper al hip-hop, com tu deies, Dani.
Sí, hip-hop-rap.
Sí, el rap, sí, hip-hop és tota la cultura, el que és la música rap. Pertany als Macklemore and Ryan Lewis, i el tema és el Canjolas, com pots escoltar. I, bueno, ens serveix per enllaçar, per explicar aquest estudi, que destaca, sobretot, la capacitat de la música per aïllar-se dels estímuls externs i concentrar tota la teva atenció en l'exercici. Això serveix, per tant, per minimitzar la sensació de fatiga que tots patim quan estàs fent esport. En paraules del nostre mentor, el doctor Cara Georgis, explicarem que això significa que en el moment en què el teu cos està cridant stop, la música té el poder d'aixecar el teu estat d'ànim.
A veure... At the beat, like it gave a little speed to a great white shark on shark. We rock, time to go up, gone. Deuces goodbye, I got a world to see. My girl, she wanna see Rome. Caesar make you a... Ara veig a l'Òscar Merino, que li agrada aixecar peses, aixecant peses, per ficar-se fort, així com està la caixa toràcica, aquests músculs que té. Jo crec que amb aquesta cançó ja li passarem després, Si ens està escoltant, Òscar, el loro, amb Macklemore and Ryan Lewis i aquest tema Can't Hold Us.
Sí, com dius, el hip-hop va bé, o almenys aquest tipus de música rap per l'entrenament d'alta intensitat, i hi ha d'altres estils, que ens explicarà l'Agustín, que són més adients, no, per altres tipus d'exercici.
Sí, perquè abans parlaves del heavy, el que sí que et podem dir és que el pop, per exemple, el pes més adient per a tasques de tipus repetitiu, més lentes, o sigui que s'inclouria per a l'escalfament o per a després a la relaxació, mm-hmm, perquè, bueno, ja sabem que moltes cançons pop, pues, tenen uns patrons rítmics molt regulars i que això et permeteix que sigui molt apropiat per a aquest tipus d'exercici.
I el grunge?
El grunge
està en aquesta llista o no?
No està, jo crec que igual no està, perquè com ja no està de moda.
Ostres,
segurament ara ja...
Gràcies per dir-me antiquat.
Sí que puc dir que la música, que una de les coses que diuen és que la música rock s'ha d'evitar per al cardio i l'entrenament d'alta intensitat.
Ah, sí?
Pel que diuen els experts, té molts canvis de ritme i això, pues no facilita que sí que es faci un bon entrenament.
Sí, llavors pel que em dius, el reggae sí que potser aniria bé per un escalfament suau, no?
Hauríem de mesurar els beats per minut, els BPM, que no, que és la base de tot aquest estudi, per veure en quin punt, però hauríem de trobar un exercici d'una intensitat prou baixa com perquè encaixi amb el ritme marcat per la música reggae.
Vinga, va, l'última.
Bueno, també abans, bueno, la música de ball és una altra que no hem comentat ara. Sí. Que també és adequada per a la força, per a l'entrenament amb peses, ara que parlaves...
Amb el merino, això,
amb el merino, aquesta és la que li va bé.
Això ho podem veure, o ho sabem, qui va de tant a tant al gimnàs i escolta la classe de spinning del costat, que amb aquest entrenament d'alta intensitat, evidentment, acaben colant tots aquells temes disco de moda i d'intensitat i de molts beats per minut ràpids, diríem.
Uh-huh. Sí, una de les coses que fa aquest doctor, mirant la seva biografia, sí, és que treballa per a diferents centres d'entrenament.
O fent llistes
per
de
fent
música,
llistes,
no?
I aconsella no posar la ràdio al gimnàs, sinó que s'ha de treballar una mica més aquest llistat de música.
Ostres, doncs a mi em posaria un suspès, perquè a mi m'agrada córrer escoltant la ràdio, però res, escoltant programes d'esports, per seguir amb la malaltia, evidentment, carruseles deportivos i coses d'aquestes.
Bueno, això seria el que parlaven abans, de que així no t'estàs fixant en córrer, sinó estàs pensant en
exacte,
altra cosa, no?
Ara, es nota que ho ha estudiat el tema, nois, que cracs. Vinga, va, l'última, no?
Un últim apunt, simplement. Abans de passar a l'última cançó, deixa'm, Dani, disculpa, fer un últim apunt, que és un consell del doctor Cara Georgis, que tots trobarem doncs bastant lògic i coherent, que és que diu que per obtenir l'efecte màxim i buscar aquest màxim rendiment, totes les persones han d'intentar utilitzar cançons que els recordin a la seva adolescència i a la joventut, aquelles que dèiem abans les quinceanyeres, no? I coses d'aquestes. Per què? Perquè un, això li ajuda a un a sentir-se en jove i en forma i a córrer més.
El grunys, tios, el grunys.
El que deies.
Sí, sí.
El que deies. Si vols, ara posem l'última cançó, que és una que està molt recomanada per entrenar la força.
What devils do? Took you so long, where only fools go. I shook the angel in you. Now I'm rising from the ground, rising up to you.
Aquí ja, entrenament de força, no?
Sí, és John Newman amb el tema Love Me Again. Ja hem comentat que, bueno, que la llista estava una mica desviada cap al mercat comercial anglosaxó i això és el que surt d'aquí.
Totalment, eh? Ja sé que vosaltres no escolteu això normalment, però veus, ara aquí això sona, no? El Toni fa així, espera, puja això. Això sona molt, cantores comercials, aquestes coses
que tenen. I amb això comences amb les peces i no pares.
Merino, escolta, mentre facis el bàsquet al dia a Radio Estel, ja saps, et poses aquest tema, el John Newman, Love Me Again, i amb les peses amunt i avall. Bé, companys, Agustín López, José Luis Canovas, gràcies per acompanyar-nos al Zona Mixta d'avui.
Gràcies a tu, Dani, i a tots els oients.
La setmana que ve més, i jo crec que els nostres oients, companys, milloraran els seus entrenaments amb aquesta fantàstica llista que ens heu proposat avui.
Esperem que sí. Moltes gràcies.
Segur que sí. Ens acompanya el Roger Castillo un momentet per recapitular una mica tot el tema Barça, en 45 segons, el que passarà aquesta tarda. Junta directiva extraordinària, Roger.
Junta directiva extraordinària a partir de les 6. En aquesta junta directiva el que podria provocar és que just després, quan acabi, no sabem l'hora concreta, roda de premsa per anunciar que Sandro Rosell deixa la presidència del Barça avui mateix, que Josep Maria Bartomeu, fins ara vicepresident esportiu, agafa doncs aquest càrrec fins a final de temporada, i que a final de temporada, per tant, al mes de juny, coincidint possiblement amb el Mundial de Futbol del Brasil, hi hauria doncs eleccions a la presidència, en què es presentaria com a càrrec de continuïtat de continuista el Carles Vila-Rubí.
Gràcies, Roger. Gràcies a tots per escoltar-nos. Demà estarem molt pendents, i aquesta tarda, del que passi a Can Barça. Demà us ho expliquem a partir de les 2. Que vagi bé. Adeu.